l'Infomigdia.
Els dirigents de Podem Catalunya, entre ells el seu secretari general, Albano Dante, aterren aquest diumenge a Calella per celebrar els 2 anys del Cercle Podem Calella. D'aquesta manera, donaran suport al secretari general Antonio Peralta. Calella pels refugiats. La plataforma ciutadana d'ajuda als refugiats celebra demà a la tarda una nova assemblea. Entre els punts que abordaran hi ha la celebració d'un festival solidari i també la constitució legal com a entitat. Parlarem durant l'Info Migdia amb Anna Misser de Calella per refugiats. Ja està en marxa una nova fira de Nadal a Calella i també sembla que s'han solucionat o aquest cap de setmana es podrien solucionar els problemes amb l'encesa de llums de Nadal en alguns punts de la ciutat. Arriba el cap de setmana i arriben nous actes de Calella amb la Marató de TV3. El primer aquesta mateixa nit amb un sopar popular i una festa de la música de tots els temps a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri. Els alumnes del Maresme, entre ells els de Calella, poden assistir a aquest curs a unes visites guiades al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú per conèixer la història de la que va ser la primera línia de tot l'estat, la que connectava Barcelona amb Mataró. Parlarem també amb la responsable de comunicació del Museu del Ferrocarril, amb Anna Grande. Comencem. Els membres del Cercle Podem Calella celebren aquest proper diumenge el seu segon aniversari amb presència a la ciutat. Serà una trobada ciutadana i a la qual hi participaran destacats membres de Podem Catalunya, com ara el seu secretari general i diputat per Catalunya Sí que es Pot, Albano Dante, o també el diputat per Catalunya Sí que es Pot i secretari de Política de Podem Catalunya, Joan Giné. A la trobada, que es farà a partir de les 5 de la tarda, al restaurant La Gàbia també està previst que hi assisteixin al port portaveu de Podem Vivenda Digna, Rafael García, el regidor a l'Ajuntament de Lloret de Mar i responsable dels temes de sanitat de Podem Catalunya, Paulino Gracia, Laura Aba, que és secretària de Municipalisme de Podem Catalunya, Gertrudis Conde, de l'àrea de Cultura, i el coordinador, en aquest cas d'Esquerra Unida i Alternativa al Maresme, i regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds a Pineda, Marcos Ortega. Paulino Gracia ha explicat a Ràdio Calella Televisió que actualment estan treballant els pressupostos de la Generalitat i que no es contemplen de moment, diu, cap inversió per l'Hospital de Calella.
Estamos trabajando ahora el tema de presupuestos a nivel de sanidad y no refleja ninguna diferencia en el presupuesto del año pasado. No va a haber ninguna inversión, no va a haber nada y realmente creemos que no es lo coherente porque ahora mismo a nivel de urgencia, por ejemplo, en Calella o en Blanes, es necesario una inversión y como mínimo que se reabra todo lo cerrado, ¿no? Y también la parte de urgencias, pues claro, habría que aumentarla. Sin embargo, no en los presupuestos pues no queda reflejado.
La celebració del segon aniversari del Cercle Podem Calella arriba després de la polèmica i desavinences públiques entre 2 sectors del partit a la ciutat. La presència dels membres de Podem Catalunya a Calella s'interpreta també com una mostra de suport explícit al Cercle Oficial de Podem a la ciutat, encapçalat per Antonio Peralta.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els membres de Calella per Refugiats han convocat per demà dissabte una nova assemblea. De fet, serà la 14a assemblea que celebren des que es va constituir aquesta plataforma d'ajuda als refugiats. Es farà a partir de les 6 de la tarda al Museu del Turisme i, entre altres qüestions, preveuen debatre, per exemple, la possible col·laboració entre Calella per Refugiats i Casa Nostra, Casa Vostra, una nova plataforma ciutadana de suport als refugiats. Avui en parlem, ho fem amb l'Anna Misser, que és membre de Calella per Refugiats. Anna, benvinguda a l'Info Migdia.
Gràcies, bon dia.
Una de les qüestions, com dèiem, aquesta possible adhesió o col·laboració directa de Calella per Refugiats amb aquesta nova plataforma, amb Casa Nostra, Casa Vostra, on hi ha diferents personalitats que hi donen suport també als refugiats. I serà un dels temes, oi, que abordeu demà?
Sí, serà un dels temes perquè bueno, pensem que pot ser interessant valorar quins vincles hi ha, perquè al final doncs, bueno, estan fent el mateix que nosaltres, que és intentar sensibilitzar i bueno, fer una campanya per impulsar l'acollida dels refugiats aquí a Catalunya. No? Llavors hem de valorar una miqueta doncs, quines col·laboracions possibles hi ha amb ells i definir si firmar el manifest que tenen publicat i com tirar-ho endavant.
De fet, una de les qüestions importants quan parlem de l'ajuda als refugiats és el de crear aquestes xarxes, no?, socials, a banda de les polítiques que puguin haver-hi, i sobretot, de fet, de veient el paper que està fent la política en tota aquesta qüestió, no?
Exacte, realment és que es tracta d'omplir un buit que estan deixant a nivell polític i que s'està cobrint amb la col·laboració ciutadana, no? I al final crec que, com bé comentes, crec que és molt interessant, doncs, tots els que estem treballant per això, unir-nos, unir forces i fer una miqueta més de soroll, no? Al final crec que és la idea d'aquest moviment de casa nostra és casa vostra, i per això és probablement, doncs intentarem vincular-nos-hi d'alguna manera.
Un altre dels temes importants que abordareu durant l'assemblea de demà és l'organització del nou Festival Solidari, oi?
Exacte, això és una idea que ara mateix està molt verda, és només una idea, i de fet el tema central de l'assemblea d'aquest dissabte es tracta això. La idea del festival és plantejar seguir sensibilitzant i sobretot recaudar fons per seguir donant suport a les entitats que estan treballant en el terreny, no? El que passa és que, com et dic, s'ha de definir tot. Hem de definir des del calendari, els espais on podem fer-ho, quin tipus de festival, qui volem que participi a nivell d'entitats, de grups de música, i començar a crear grups de treball, no?, per posar-nos en marxa.
I sobretot, i important, quan es parlen de celebracions com aquestes, d'aquest festival solidari, que vosaltres estigueu inscrits com a entitat a nivell legal. No sé si aquest també és un dels punts que voleu parlar, no?, perquè facilitaria en aquest cas la vostra feina.
Exacte. Sí, de fet, això ja s'havia plantejat anteriorment, però sí que és cert que ara potser ho hem d'accelerar una mica, doncs, donat que aquest festival el volem organitzar cara a primavera del 2017, i exactament, si estem constituïts com a entitat, doncs ens facilitarà bastant la feina. Bueno, de fet, la farà possible si estem constituïts com a entitat.
Ara parlàvem d'aquesta organització d'un festival solidari a Calella, que encara s'han de concretar, demà poseu sobre la taula de quina manera podria ser aquest festival, el lloc on es podria fer i de quina manera es faria, tot i que també és important aquells actes que fan altres entitats o altres institucions i que recapten diners directament que després us arriben a vosaltres per tal de que pugueu tirar endavant aquesta ajuda, aquest suport als refugiats, com és el cas d'un dels últims actes, que en aquest cas ho feien a nivell polític, la secció local d'Esquerra Republicana a Calella, que organitzava un espectacle que tenia per títol Exili i que també us han fet un cop de mà, diguéssim, amb el que es va recaptar, no?
Exacte. No estem només nosaltres, sinó que hi ha molts altres moviments que també ens estan donant suport. En aquest cas és una obra de teatre que es va organitzar fa 2 setmanes, fa 15 dies, i sí, amb els beneficis que han tingut, doncs ens seguiran donant suport. Per això mateix, la idea del festival és aglutinar tot això també, no?, i pensar a veure quines són les persones a títol individual i quines són les entitats, doncs, que van de la mà amb nosaltres i que també seria interessant donar-los un espai dintre d'aquest dia.
Crec que en aquest cas l'aportació que us van donar és d'entre 400 i 500 euros, oi, Anna?
Sí, exacte. Van poder cobrir les despeses de l'organització de la mateixa representació i aquest benefici, diguéssim, que han tingut, doncs el faran arribar a nosaltres perquè puguem seguir treballant.
Anna, i abans d'acabar també, parlem, han passat ja uns quants mesos, de fet el drama dels refugiats és un no parar, és un drama molt important i que potser ara ja no obre els informatius, a nivell mediàtic no hi ha aquest impacte. Com trobeu la situació? Després s'han fet, vosaltres per exemple, demà celebreu la que és ja la 14a edició assemblea, per tant vol dir que us esteu trobant molt i esteu parlant i esteu debatent. Sembla que potser la societat ja ens hem immunitzat i ens hem relaxat i ara ja la gent no està activa, o al contrari, la gent continua, i sobretot, i em centro en el tema de ciutadans, de la gent, de la societat civil, encara continua conscienciada del que suposa el drama dels refugiats?
Jo crec que sí, que som bastantes persones que estem conscienciades amb que aquest problema segueix existint i que de fet en algunes zones s'està incrementant, però sí que és cert que s'ha desinflat, però s'ha desinflat des del meu punt de vista, sobretot perquè ja no se li dona tanta prioritat des dels medis de comunicació. La gent segueix arribant, segueixen arribant 100-200 persones cada dia, i de fet el problema que s'hagi desinflat amb obrir els informatius, el que fa és que no hi hagi tant de suport, sobretot tant de suport econòmic, no? Però sí que crec que som uns quants ciutadans i entitats que encara seguim pensant que s'ha de seguir treballant, que estem molt compromesos amb la causa, i de fet és una de les idees de tornar-nos a reunir aquest dissabte i seguim el festival, perquè s'ha de seguir informant que això està passant i que per molt que no obri informatius, la crisi segueix i és més, i s'està incrementant perquè està arribant l'hivern i la situació amb la que estan les persones doncs està empitjorant bastant.
I les crítiques que hi ha sobretot a la gestió que n'està fent la classe dirigent política, sobretot de la Unió Europea, no? De com s'està portant a terme aquesta situació, que fins i tot diuen de... no sé si dir-ho d'aquesta manera, però de miserable, de que no s'està donant la resposta humanitària que caldria donar.
Sí, no, és que de fet és això, la humanitat és el que no hi ha ara mateix. I la poca humanitat que hi ha en molts dels camps ara mateix és per part del moviment ciutadà, de persones a nivell individual. De fet, a nivell europeu la presència és mínima i de moment l'únic que s'està fent és retenir a la gent a milles que semblen presons i no hi ha cap resposta. Crec que la poca dignitat que tenen moltes de les persones refugiades que ara mateix estan vivint en condicions inhumanes és per part de moltes persones voluntàries.
Suposo que l'assemblea és com totes oberta i per tant podeu fer una crida a la gent que hi participi demà a partir de les 6 de la tarda al Museu del Turisme, no?
Exacte. Si tothom que li interessi formar part de l'organització del festival, o que li interessi formar part de la plataforma, o que simplement li interessi escoltar el que s'està fent o aportar noves idees, és molt benvingut.
Per cert, se'ns quedava també una qüestió important, ara que parlàvem d'aquesta difusió dels mitjans de comunicació, l'impacte a través de les xarxes socials sí que és molt important i crea molta consciència, i a més vosaltres esteu pensant en crear una pàgina web on difondre tot el que feu, oi?
De fet ja s'està creant una pàgina web amb la intenció d'aglutinar tota la informació del que s'ha fet, del que s'està fent, de les noves idees, i així poder arribar a més gent. És evident que a través de les xarxes socials és com més està mobilitzant tothom i necessitem tenir presència aquí també.
Doncs Anna Missé, membre de Calella per Refugiats, gràcies també per haver-nos acompanyat avui a l'Info Migdia i molta sort en l'assemblea de demà.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Arriba el cap de setmana farcit d'activitats que serviran per engruixir el marcador de Calella per la Marató de TV3. Avui mateix es fa una festa amb la millor música de tots els temps. Serà a partir de 9:45 de la nit a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri. Hi haurà sopar preus populars i actuacions en directe com els Diaris Estrets, Hume i el DJ Jordi Eres. Un dels membres de Calella per la Marató, Miquel Martí, ha animat els calellencs a participar de la festa d'aquesta nit que, segons ell, servirà per ballar lents.
Ja vam començar ahir amb la Marató de Country, que per cert va anar molt bé. Vam fer una recaptació més o menys neta de 2.000-2.100 euros. I avui tenim la nit que per nosaltres és la més maca, perquè ara és el jovent, que és una nit que venen grups de Calella que toquen en directe. I aquest any li hem posat el títol de les millors músiques de tot el temps. I els de la nostra quinta encara podrem ballar el que es deia els lents d'abans. No? Tornem a recuperar això i allà farem... uns sopars amb preus econòmics i esperem que pugi tothom que pugui.
Després de l'èxit també de la preestrena del musical Jesucrist Superstar, a càrrec de l'Associació de Teatre Solidari de Calella, aquest dissabte es fa una nova representació a partir de les 10 de la nit a la Sala Mozart, i els qui no puguin assistir a aquesta representació de dissabte han de saber que es torna a fer l'endemà diumenge, però a partir de les 7 de la tarda i també a la Sala Mozart. Tot el que recapti anirà destinat a la Marató de TV3 i també a l'Associació d'Amics de l'Hospital de Calella, i diumenge entre les 9 i les 12 del matí es farà el Passeig Manuel el Puigverd, la que serà la primera concentració de cotxes i motos clàssics i d'època, amb un recorregut posterior per diferents carrers. Miquel Martí ens ha dit que hi ha prevista l'assistència d'entre 80 i 90 vehicles.
I el diumenge, doncs, faig per primera vegada, hem intentat fer una trobada de cotxes i motos antigues i aviam què tal resulta, perquè no tenim experiència amb això. Una inscripció que és per vehicle i persona, diguéssim, paguen 8 euros els que vinguin amb un vehicle i una persona, i 12 si venen dos, en cas d'un cotxe que solen venir la parella, vale? Després pagarien 12 i així els surt una miqueta més econòmic, els hi donem un esmorzar, els hi fem una bossa en plan sorpresa de detalls de proveïdors del ram de l'automoció, i després últimament fem una cercavila per Calera i anem a parar a la Riera Cabaspre i allà farem un sorteig per als participants.
I aquest any la Biblioteca Can Salvador de la Plaça també torna a organitzar tallers infantils per la Marató. L'any passat hi van participar 83 infants que poden escollir a quins tallers anar. Són tallers pels quals no cal una inscripció prèvia, només cal anar aquest dissabte al matí, demà, a la biblioteca, donar un euro per taller i passar-s'ho bé. Ens ho ha explicat la directora de l'equipament, Dolors Llavall.
Són tallers dedicats a nens i nenes de 4 a 12 anys, de 10 a 1. Poden fer el taller que vulguin a triar i per cada taller doncs, es demanarà un donatiu d'un euro per la Marató. Són tallers de Nadal. Més aviat són ornaments de Nadal o motius nadalencs. Nosaltres d'aquesta manera contribuïm amb la marca Biblioteques del Maresme, ja que totes les biblioteques fan actuacions en aquest sentit.
I parlant dels tallers a la biblioteca, per avui també n'hi ha un de programat aquesta tarda, en aquest cas per adults, per crear una estrella de Nadal. Va a càrrec de la botiga Entre Dos de Calella i es fa 6:45 a la biblioteca. Hi ha un màxim de 15 places i aquí sí que cal inscripció prèvia. I de cara a Nadal, la biblioteca serà també l'escenari d'una altra activitat nova, Joventut Artística, i anirà a interpretar alguns fragments dels Pastorets.
El dia 23, que serà divendres, tindrem Pastorets. És el primer any, amb sorpresa inclosa. Només alguns trossos, o sigui, algun fragment dels Pastorets a la biblioteca. I això ho organitza Joventut Artística. És el primer any i esperem que agradi a pares, mares, nens, nenes, avis i àvies, per recordar els Pastorets.
I canviem de qüestió. L'excap tècnic de Ràdio Calella Televisió, Josep Matas, ha rebut aquest cap de setmana la insígnia de plata que atorga Fotofilm Calella. Josep Matas ha rebut aquest reconeixement per la dedicació i el suport que ha fet a Fotofilm Calella al llarg de molts anys. Precisament, el lliurament d'aquest guardó ha estat en el decurs de la gala de cloenda del 50è aniversari de Fotofilm, que s'ha fet aquest dijous a la Sala Mozart, on s'han pogut veure també el curtmetratge Roger de Cambó, Baró de Calella, el curt que es va estrenar el 2015. Durant l'acte, l'entitat també ha fet un reconeixement als diferents alcaldes de Calella d'aquest últim mig segle, recollint el reconeixement, per exemple, Jordi Tent, en nom de Ramon Bagó, Josep Maria Jué, Josep Besar, Josep Maria Parella, regidor de Cultura durant l'etapa de Joaquim Rei, com a alcalde Montserrat Candini, l'actual alcaldessa de la ciutat, i Joan Llobet, fill de l'exalcalde Joan Llobet. També es van fer reconeixements als diferents presidents que ha tingut Fotofilm Calella, com Joaquim Sitjà, Quim Botell, Santiago Marré, Josep Maria Colomer i l'actual Xavier Rigola.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
El Museu del Ferrocarril de Catalunya ha posat en marxa aquest curs tota una sèrie de visites dels instituts d'educació de secundària i batxillerat del Maresme a les seves instal·lacions de Vilanova i la Geltrú. Es tracta d'unes visites emmarcades al programa educatiu per a escoles d'aquest equipament i en aquest cas concret l'activitat s'anomena el Ferrocarril de Mataró i Miquel Viada. L'objectiu és donar a conèixer els estudiants i els professors de totes les localitats per on passa la que va ser la primera línia ferroviària de la península des de Barcelona fins a Mataró, la seva història i també els seus efectes socials. Avui en parlem a l'Info Migdia de Ràdio Calella i ho fem amb l'Anna Grande, que és cap de Comunicació i d'Educació del Museu del Ferrocarril de Catalunya. Anna, benvinguda a l'Info Migdia.
Bon dia, què tal? Moltes gràcies.
Unes visites que feu, en aquest cas pels alumnes de totes les poblacions per on passa aquesta línia. Hem de dir que a Calella, de moment, els alumnes no hi aniran, però la possibilitat està oberta durant tot aquest curs, oi? Per tal de que els alumnes vagin de manera gratuïta fins allà, fins a les vostres instal·lacions, a veure aquesta visita guiada, oi?
Sí, exacte. Gràcies al suport i a la col·laboració de Rodalies de Catalunya, que els van contactar i els vam explicar el nostre projecte, la nostra iniciativa, i de seguida ens van donar suport. Bé, doncs poden venir un grup de cada una d'aquestes localitats, com deies, a visitar el museu i conèixer aquesta activitat amb un bitllet d'anada i tornada gratuït.
Parlem concretament d'aquestes visites. Com les organitzeu per tal de que els alumnes aprenguin, coneguin la història del ferrocarril, en aquest cas amb la importància que té perquè va ser la primera línia ferroviària de la península, oi?
Exacte, sí. Nosaltres aquí al museu, una de les nostres joies, perquè tenim diverses, no només una, però sota el meu punt de vista és una de les més importants, nosaltres tenim aquí el tren del centenari, que és la rèplica, la única rèplica que queda d'aquell primer tren que va circular a la península per primer cop el 1848 entre Barcelona i Mataró. Ens sembla que és un objecte, un element patrimonial molt important, i aquest any ens vam decidir a fer aquesta visita especial, sobretot adreçada als escolars, a les persones que visiten el museu habitualment, al públic general, poden conèixer aquesta peça també. A tots els primers diumenges de mes es posa en marxa la locomotora Mataró i es pot conèixer en viu com s'encenia el vapor. Però els escolars, això no teníem aquesta oportunitat. Llavors vam decidir fer aquesta visita de manera que puguem apropar aquesta peça, tot el tren, la locomotora, el tender i els cotxes de viatgers, que adelanto que normalment estan tancats, però aquests grups escolars que facin aquesta visita podran accedir a aquests cotxes de viatgers. Doncs vam decidir donar-s'hi l'oportunitat de conèixer com va ser que va arribar el ferrocarril al nostre país.
De fet, són visites guiades que les estructureu en tres parts, oi?
Sí, exacte. Ens agrada, per suposat, explicar el que va suposar la tècnica tecnològicament que arribés el ferrocarril al nostre país, però també volem que s'apropin a les figures, a la societat una mica, a les figures d'aquests prohoms que vam aconseguir portar aquests avenços al nostre país també, com en aquest cas és la figura de Miquel Biada. I també després hi ha una part audiovisual on s'explica una mica com va ser l'arribada del ferrocarril no només al nostre país, sinó a la resta de països i la revolució que va representar.
Heu començat aquest curs, no sé si hi han visitat moltes escoles al museu i una mica quina és la percepció que teniu dels alumnes, com surten d'allà?
Doncs la veritat és que ara ja portem anys en aquest persor, en aquesta feina, i és dir que podem fer com una mica de balanç, si tu vols, de com ha anat això. La veritat és que ens dona gust que ens vinguin a veure, donem suport a altres iniciatives, en aquest cas, per exemple, tenim aquí la Universitat Politècnica de Catalunya, l'escola que hi ha a Vilanova, la delegació que hi ha a Vilanova, aquí al costat, i donem suport o intermediem amb el tema del màster de ferrocarril que ells tenen, etc. I ens dona gust veure alumnes que potser ara estan fent aquest màster i que ens diuen que van venir a visitar el museu quan estaven en algun d'aquests centres escolars o instituts. I la veritat és que jo crec que sí, és com es necessita l'educació. I nosaltres no formem part de l'educació formal que es fan als centres, però som aquest complement que fan molt bé els museus de la nostra, del nostre estil, sobretot aquests que tenen molt a veure amb el que ha representat, en aquest cas, el ferrocarril en tota la societat.
Abans parlava de les joies que teniu al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova, i parlaves del tren del centenari, però hem de dir també que les persones que viuen a Calella o a Rodalies també tenim una, en aquest cas, una rèplica, una maqueta que han fet els alumnes d'un institut de Blanes, del Serra Llarga de Blanes, i que està exposat en aquella població de la Selva, que és molt a prop de Calella, per tant,
sí,
que es pot veure aquesta rèplica allà al Passebre, oi?
Sí, l'han fet un grup d'alumnes que ja han aprofitat aquesta iniciativa de la que parlaves al principi, Emili. És a dir, van venir uns alumnes de Blanes que no són de l'ESO, són d'aquests que fan mòduls de formació professional, i han fet aquesta maqueta que jo no he pogut anar a veure encara, però que tinc unes ganes enormes perquè m'han enviat fotos i és una xulada. Això encara és com una satisfacció més. No només han aprofitat la visita, sinó que després han fet aquesta boníssima feina de fer una rèplica petita per un... Bueno, no tan petita, eh? Jo crec que s'apropi la gent a veure el pessebre, perquè jo crec que la gent quedarà sorpresa.
Sí, la veritat
doncs
és que sí.
Han fet aquesta rèplica per al pessebre de la seva localitat, amb la qual cosa no només han aprofitat la visita aquí, sinó que després han treballat tot aquest tema i ara ho està gaudint la gent de la seva localitat.
De fet, sí que...
Ens agrada molt formar part una mica de tota aquesta, diríem, d'aquest caliu cultural i patrimonial.
De fet, el que han fet és aprofitar la vostra visita, no els coneixements, per posar-los en pràctica, no?, i fer
Exacte,
aquesta maqueta.
Exacte, sí. Ens ho van demanar des del principi, que ells volien fer la visita, que l'aprofitarien, aquesta visita que els oferien, però que volien una mica més. I bueno, de seguida van dir que sí, exacte, sí.
Doncs des d'aquí també ho recomanem, per tal que la gent pugui veure aquesta rèplica, aquesta maqueta d'aquest tren del centenari, que és una de les joies del Museu del Ferrocarril de Catalunya. De fet, també a tota la comarca es valora i prou el fet de que en el seu dia fos la primera línia ferroviària que hi havia aquí, bueno, de fet, a tota la península, a tot el país.
Sí, no és la primera de l'estat espanyol, la primera va ser el 1837 a la colònia, al que era en aquell moment la colònia de Cuba, entre l'Havana i Guinness, la línia ferroviària primera va ser llavors, però a la península sí, el 1848, i va ser iniciativa d'un mataroní, del senyor Viada, que també expliquem una mica... Què és el que feien aquests prohoms? Que havien fet diners a les colònies i després volien que les seves localitats d'origen tinguessin una mica l'aprofitament que ells havien aconseguit allà a les colònies.
De fet, encara la capital maresmenca, Mataró, i el Cercle Miquel Viada, que sí, impulsa també per familiars d'ell, que continuen divulgant la seva
Exacte,
obra, no? La seva feina.
Sí. Tenim una col·laboració estreta amb ells i compartim informació, documentació. Moltes vegades els agrada molt venir en plan família a veure quan funciona la Mataró, com deia abans, els primers diumenges de mes, i és un gust, la veritat, és una família molt maca.
Doncs avui hem conversat d'aquestes visites guiades que es fan durant tot aquest curs al Museu del Ferrocarril de Catalunya. Ho hem fet amb l'Anna Grande, que és la cap de comunicació i d'educació del Museu del Ferrocarril de Catalunya. Anna, gràcies per haver atès avui la nostra trucada.
De res, a vosaltres.
I abans de marxar, la previsió del temps amb Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs tenim una situació meteorològica marcada per l'anticicló i en tenim per dies. Per tant, temps que s'ha de mantenir estable i assolellat, no només pel que queda del dia d'avui, sinó també de cara a demà passat, dilluns, dimarts, de la setmana entrant, continuarà el temps sense canvis. Això vol dir que tindrem domini del sol. Un bolet prim pot aparèixer, però en conjunt l'ambient serà assolellat aquí a la costa, ben al contrari del que passava a l'interior de Catalunya, on hi haurà bancs de boira persistents, i amb aquestes temperatures força contrastades de nit, més aviat fredes, ens hem d'abrigar una mica, sobretot entre la nit i la matinada, que és on més baixen les temperatures, però després al migdia molts valors cap als 16-17 graus i, per tant, doncs, són unes temperatures clarament més elevades. Com que tenim anticicló, en general els vents han de continuar molt fluixos al llarg dels pròxims dies i, per tant, també la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca.
Arribem a les dues, arribem a les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu un bon cap de setmana. Adeu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.